El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Els sindicats protesten contra el Departament d'Educació, lamenten la manca de capacitat de negociació del conseller Cambray, que diuen no parla amb els sindicats a l'hora de prendre decisions. També demanen l'equiparació del professorat de la formació professional i un pacte d'estabilització dels interins, entre d'altres. Però com s'està vivint aquesta jornada? Fa 9 minuts que haurien d'haver començat les classes a Sabadell, a l'escola Enric Assis. Tenim el Pere Gallifa. Pere, bon dia.
Hola, Mireia, bon dia. Doncs bé, el que et podem explicar des d'aquí és que les classes a l'escola Enric Carrassa han començat totes en plena normalitat, i és que ens han dit que cap mestre s'ha sumat en aquesta jornada de protesta en aquest centre. Per tant, l'ambient que hi havia aquí al davant de l'escola a les 9 del matí era el d'un dia normal, de classes, amb les famílies, els alumnes i els mestres entrant a l'escola amb total normalitat. Per tant, podríem dir que el seguiment seria del 0% o baixíssim en aquest centre del centre de la ciutat. Tot i això, abans hem escoltat el portaveu de l'USTEC al Vallès Occidental, aquí al Cafè de la Ràdio, i deia que esperaven els sindicats un seguiment del 40% o del 45%. Per tant, haurem de veure finalment les dades que ofereix Educació per saber quin ha estat el seguiment d'aquesta jornada de vaga, que, com deies, els mestres reclamen diverses coses, una de les quals és un 6% del PIB en inversió en educació, també revertir les retallades pendents, per exemple, reduir en 2 hores lectives les classes que han de fer els més grans de 55 anys, o recuperar els complements salarials d'abans de la crisi econòmica. També volen un pacte d'estabilitat per als interins, que el mes de juliol estigui blindat, és a dir, que no hagin d'anar a les classes, o retirar el decret de plantilles, que és això, que les direccions dels centres poden escollir els professors que volen en funció del seu projecte pedagògic. El que hi ha previst per avui són uns serveis mínims en aquells centres on el seguiment de la vaga sigui notable. Hi ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu per cada centre, també un docent per cada 3 aules i el 50% de la plantilla en centres d'educació especial, escoles bressol i també en activitats de monitoratge com ara els menjadors.
Doncs moltes gràcies, Pere. Anirem a ampliar la informació al llarg del dia. Que vagi molt bé. Fins ara.
Bon dia.
Ens acompanyen a l'estudi també el regidor d'Educació, Manuel Robles. Molt bon dia, regidor, què tal?
Bon dia, moltes gràcies, Mireia, molt bé, i bon dia, Sabadell.
També ens acompanya la Carme Pallés, tècnica d'Educació. Carme, bon dia, gràcies per ser aquí també.
Bon dia a tothom.
Deixi'm, regidor, que abans de parlar del tema que ens ocupa, que en parlarem de llarg abast, com és de la segregació escolar, li pregunti per aquesta vaga educativa. Què en pensa, com la viu i què pensa d'aquesta aturada?
A veure, jo penso que reivindicar drets de qualsevol tipus de col·lectiu és normal. Per tant, no tinc res a afegir amb el tema de la vaga. Crec que és un dret i com a dret s'ha de respectar.
Perfecte, doncs anem a la qüestió que ens ocupa, la segregació escolar. Tot plegat ve arrel d'un informe que han publicat el síndic de Greuges de Catalunya, amb tot un seguit de dades, no?, a l'entorn, doncs, de la situació de la segregació escolar arreu de Catalunya. Però abans, com a prèvia, senyor Robles, actualment la segregació escolar és un dels principals problemes que hi ha en l'àmbit educatiu?
És un problema important, no és l'únic. Tenim més problemes a l'educació, però no és un problema força important, atès que la segregació és sinònim de desigualtats educatives. Per tant, és una de les dels temes que ens ocupa i que ens preocupa. No és l'únic, perquè no és l'únic, no? Perquè també és veritat que hi ha molta precarietat laboral, hi ha molta precarietat, hi ha molta diversitat a nivell d'alumnat. Per tant, ens preocupa tot, però també ens preocupa que una part importantíssima de lo que són aquestes diferències socials està en la segregació escolar.
A nivell d'aquest informe, quina és la situació a Sabadell?
Mira, jo, Mireia, si em permets, jo he vingut a parlar del meu llibre, ¿vale? He vingut a parlar del meu llibre perquè la segregació, doncs, bueno, va fer un informe el síndic de Greuges fa temps, no? Va començar a fer a parlar de segregació, es va començar el 2008-2009, però el primer van fer alguns informes, però un primer informe ja més detallat va sortir el 2016, no? El 2016 va sortir aquest tipus d'informe, després el síndic de Greuges, el departament d'educació conjuntament amb el municipalisme el 2019 vam fer el pacte contra la segregació escolar. Vale. A partir d'aquí, quan jo dic que he vingut a parlar del meu llibre, a partir del 19 vam entrar, jo sóc el regidor d'educació de Sabadell, doncs el 2020-21 vam tenir pandèmia i de veritat ens hem posat a treballar en sèrio contra la segregació escolar, doncs el curs 21-22 mig-mig i 22-23. Dit això, amb aquesta prèvia, jo sincerament, a mi m'agrada l'informe del... A mi m'agrada, en el referent a Sabadell, a l'informe del síndic de Greuges. El per què m'agrada aquest informe? Home, perquè el del 2016, doncs Sabadell apareixia doncs la tercera ciutat més segregadora i ara, amb el 2022, perquè està tancat a desembre del 22, Sabadell surt doncs la quinzena ciutat. Això vol dir que hem evolucionat molt tenint en compte el poc temps de marge que portem treballant pròpiament el tema de segregació.
De totes maneres, malgrat aquesta evolució positiva que diu vostè, el cert és que les dades, si em permet que faci servir aquesta expressió, espanten una mica. I per això volia que avui ens les expliquessin, perquè mirant les dades fredes de l'informe, espanta una mica. Ja li dic que costen de traslladar les dades als oients i vaig a veure si me'n surto, si no ens anirà molt bé tenir la Carme aquí avui perquè ens ajudi a fer aquest exercici. Però, si no m'equivoco, aquest informe està parlant d'un... posa 0,46, que entenc que és una espècie de percentatge, en el cas de la segregació a primària en necessitats educatives especials. Això vol dir que hi ha escoles que tenen molts alumnes de necessitats educatives especials i d'altres que no en tenen absolutament cap.
Vale, abans de passar la paraula a la Carme, que t'ho explicarà millor que jo vull dir-te que a mi m'alegra també aquesta dada. M'alegra aquesta dada que surti a l'informe del síndic, perquè clar que sí, un 46, crec que has dit, no?
Sí.
El 46% són molts alumnes, no? Però és que abans no es detectaven aquest tipus d'alumnat, i com que no es detectaven aquest tipus d'alumnat, sortien unes dades menors de les que realment teníem, no? Ara tenim una feina, doncs un treball de camp molt important amb el tema de la detecció NE, d'alumnes de necessitats educatives, i per tant tenim aquest tipus, diguem-ne, de número, però clar, però és un número que tu el compares amb anys anteriors i evidentment que ha crescut perquè ens hem posat en sèrio per detectar alumnes de necessitats educatives, que és un dels principals pilars doncs, per lluitar contra la segregació, perquè aquest repartiment d'alumnes amb necessitats educatives entre tot el col·lectiu, en tots els centres educatius, fa que aquest tipus, diguem-ne, de concentració en determinades escoles no se doni. Per tant, jo crec que és una dada doncs important, perquè aquí reflecteix la feina que s'està fent a nivell de municipi per detectar alumnes amb necessitats educatives.
Aquí la pregunta és, si diem que hi ha un 46% de segregació escolar a Sabadell en el cas dels alumnes de necessitats educatives especials, estem dient la veritat?
Estem dient la veritat, i estem dient també que aquest 46% d'alumnes amb necessitats educatives, per tenir una equitat en el tema de distribució equilibrada de l'alumnat, haurien d'estar repartits entre totes les escoles. Per això, amb el nou decret d'adscripció, doncs, es contempla l'obligatorietat de reservar places educatives per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Tots els centres educatius, tant públics com a concertats. Mm-hmm.
Potser caldria aclarir una mica què és la segregació.
Sí, expliquem-ho, perquè...
Perquè si no s'entén. No, uh-huh. No es tracta només de concentració. Diguem, la segregació, el significat del terme de segregació vol dir desigual distribució d'alumnat vulnerable. Quan parlem de necessitats educatives específiques, sobretot fa referència a les socials. Perquè quan parlem d'especials, la gent pot ser que remeti a la discapacitat, a problemes més de tipologia físic o de discapacitat. I en aquest cas són les de vulnerabilitat social. De segregació n'hi ha hagut sempre. Què ha fet el síndic? fer aflorar amb noms i cognoms el nivell de segregació que teníem als municipis. Vol dir que l'alumnat, la pobresa de molt d'aquest alumnat ja hi era, el que passa que ara ha aflorat com el tenim repartit entre els centres de les ciutats. El que hem d'aconseguir és igual repartiment.
Per tant, quan estem parlant de necessitats educatives especials, també incloem vulnerabilitat social?
Exactament.
Clar, perquè llavors la xifra l'entenc molt fàcil.
L'entens fàcil. Vol dir que d'aquest 0,46, que el síndic utilitza dos índexs, sempre amb la dissimilitud, que després l'explico, que vol dir que es pot entendre també com un percentatge. Quan diem 0,46 de necessitats educatives específiques, vol dir que un 46% d'alumnat vulnerable s'hauria de canviar de centre per igualar aquest repartiment. Val? El 46%.
És molt gros, eh?
És gran, el que passa que l'hem d'entendre amb el context que tenim ara. El gran esforç que hem fet des de fa dos cursos és fer aflorar aquest identificador que té l'alumne, aquesta etiqueta, que no m'agrada dir etiqueta, però és així, l'hem fet aflorar. És a dir, hem buscat variables objectives i molt rigoroses per tal de que un alumne que realment necessita ajuda, doncs el puguem identificar fàcilment. Abans hi era el centre educatiu, però ara, a més, el tenim identificat. Què vol dir? Que si abans teníem, hem quintiplicat del 21-22, al 22-23, hem quintiplicat, estàvem al 4% i ara estem al 22%, a P3, a l'I3, ara, de l'identificador aquest d'alumnat vulnerable. Això a P3 i a l'ESO hem duplicat. Abans teníem un 15, ara tenim el 33. Si ara ho miro jo a dades d'ara, ja podríem dir que la xifra es multiplica per 8. És a dir, que el gran esforç nostre és, a través d'unes variables molt definides amb el departament, des de l'OME, l'Oficina Municipal d'Escolarització, quan ens ve una família, ja mirem si realment té necessitat. No per la tenim identificada, sinó que aquesta família ha de ser la que més ajudarem. És a dir, l'alumne que està en una escola i està identificada amb aquesta vulnerabilitat social ha de ser ajudada per totes bandes. Ajuda pel departament, que hi és. És a dir, tot l'alumnat d'I3 i de primer d'ESO ara mateix té una motxilla econòmica d'ajuda, molt important, perquè la despesa de la seva escolarització arribi o s'aproximi a zero, i l'Ajuntament, tota la prioritat d'ajuda a l'Ajuntament va cap a aquest alumnat vulnerable. Per tant, entenem que és un avantatge. Ara, quin és el repte? Cada vegada més que ho estem fent, és a dir, la màxima prioritat de totes les comissions d'escolarització és que aquest alumnat, que ara ja el tenim amb noms i cognoms, el puguem repartir equitativament. Primer, la referència de zona educativa, tenim unes zones educatives a la ciutat, de manera que no pot ser que un centre tingui molta concentració d'aquest alumnat i l'altre centre no. Però no només pensant en l'alumnat vulnerable, sinó en el que no ho és, perquè entenem que és un benefici per tot, per tothom.
Clar, però per això entenc que aquí hi ha una situació que també marca, que és el propi urbanisme de la ciutat, no? Perquè al final, si el que busquem,
la situació urbanística,
clar, és una escola el més pròxima possible a l'alumne, quan parlem de situacions de vulnerabilitat, entenc que aquí també entren les pròpies casuístiques de cadascun dels barris, no?
Evidentment, Mireia, aquí estem parlant evidentment d'una distribució també urbana de la població, perquè clar, la concentració fa, evidentment, hem de respectar la proximitat de les famílies, del domicili de les famílies a l'escola, però també és veritat que aquest tipus de distribució urbana de la població es concentra en determinats punts concrets, no? I per tant això també, vull dir, per això és molt complicat lluitar, doncs, perquè és un procés molt lent i és un procés a llarg termini per veure resultats, doncs, contra la segregació, perquè també hem de conjugar la proximitat del domicili i per tant hem d'acompanyar les famílies, informar les famílies, vull dir, és complex en aquest sentit, no? Però que és normal. Jo, per a fer un aclariment respecte a això, quan parlem de segregació estem parlant de la població, doncs, no autòctona, de la població estrangera, i a més, un altre pilar que és el que avança la Carme d'ella, és també el tema de necessitats educatives, però basades en recursos econòmics, eh? No estem parlant d'educació, no estem parlant d'educació especial de cara a aquest nanos, no? Per tant, aquí és una lluita contra aquesta segregació que, ja he dit abans, que estem contents, estem moderadament satisfets, però encara queda molta feina per fer per aconseguir la quota zero.
Clar, entenc que aquestes dades, que per si els oients ho volen saber, en el cas de la població estrangera, estan fixades al 39%, segons l'informe del síndic, s'ha de dir que en el cas de les necessitats educatives especials de vulnerabilitat hi ha hagut un descens d'un 3%, no?, respecte a 2021, al curs 2021-2022, que era un 0,49, i ara estem en aquest 0,46. També posa damunt la taula, en aquest cas estem parlant de primària, en el cas de secundària, de l'ESO en concret, les xifres són un pèl més baixes que en la primària. Estaríem parlant, doncs, en el cas d'alumnes estrangers d'un 32%, baixant pràcticament 4 punts respecte al curs anterior, i fixat en un 33% en el cas aquest de la vulnerabilitat, no? Què s'està fent? Quines mesures s'estan fent i quines mesures es poden fer per fer front a aquesta realitat, que entenc que encavalca molts àmbits diferents, no?, de la vida també de la ciutat?
Aviam, d'accions n'hi han moltíssimes, Jo crec que no acabaríem ara amb un programa, hauríem de fer quasi bé un monogràfic. Diguem, de factors principals que generen segregació hi hauria, com tu molt bé deies, la distribució urbana, que sovint és el que té els efectes potser més a llarg termini de solucionar-se, perquè molts venen determinats geogràficament. Però tot i així, no ens conformem a que hi hagi barreres urbanes que ens impedeixin treballar la segregació. I, per exemple, fem campanyes de prescripció en determinades zones on l'atractiu del projecte pot fer que una zona, la colindant de la zona, o a vegades no, famílies d'aquesta altra zona puguin anar a zones on hi ha més concentració de vulnerabilitat social i el punt d'atracció sigui el projecte. És a dir, amb això, amb el departament tenim clar que podem fer prescripcions a mida d'aquestes famílies que volen fer un canvi i que aposten per fer un canvi de centre, tot i que la concentració d'aquest centre sigui de molta necessitat educativa específica. Això ho estem fent, l'any passat ja vam començar amb alguna zona i va funcionar. I ara el que estem fent és donant suport a aquestes escoles on el projecte pot ser un punt d'atracció per a les famílies, per tal de lograr això que és com una manera molt vàlida d'evitar que un centre tingui màxima concentració de complexitat i màxima segregació, doncs, i fer-la més heterogènia socialment. Aquesta diversitat positiva és la que treballem molt sovint amb dates prèvies a la prescripció, amb xerrades que promovem des de l'Ajuntament a les famílies, que és un gran punt. Des de la pandèmia estem fent xerrades telemàtiques i presencials en punts molt estratègics de la ciutat perquè les famílies sàpiguen, que tinguin la ment oberta a l'hora de triar. La proximitat és un punt, però no només. No només. Això, una, i altra, les polítiques educatives que el Manol ens en pot parlar, que hi ha des de modificar la zonificació de la ciutat. No sé, Manol, explica.
Sí, sí, a veure, abans d'explicar aquest tipus de polítiques educatives, Mireia, si em permets, us he de dir que tenim elaborat un pla per l'equitat i l'èxit educatiu, que és un projecte, doncs, consensuat per totes les forces polítiques de l'Ajuntament, que té una vigència des del 2016 al 2026. I un dels punts, diguem-ne, doncs, que tracta aquest tipus de pla per l'equitat és el tema de la segregació. La segregació es pot tractar de moltíssimes maneres i és el que estem fent. Repeteixo que portem un any i escaig, molt poquet, doncs, treballant seriosament perquè hem tingut una contingència en aquest mandat, com és la pandèmia, i que no és cap excusa, és una realitat, doncs, que ens ha impedit, doncs, poder treballar a fons aquest tema. Respecte al tema de polítiques educatives, doncs, hi ha diferents tipus de polítiques. Unes que estan focalitzades en l'oferta educativa. L'oferta educativa, nosaltres, dins de les taules de planificació, doncs, conjuntament amb el Departament d'Educació, doncs, intentem lluitar contra aquesta segregació. De quina manera? Pues, obrint una línia en una escola, si cal, tancant una línia en una escola, si cal, doncs, ajustar totes les places perquè no hi hagi dispersió, perquè la sobreoferta, doncs, també potencia aquesta segregació. Per exemple, pots fer la reserva de places d'ENE, fer la reserva de plaça d'ENESE, d'alumne necessitat educativa de caràcter socials, doncs, treballar per una zonificació escolar que sigui ajustada a la necessitat de la zona. Vull dir, això pot fer-se des del municipi, evidentment, de la mà del Departament d'Educació. Això respecte a l'oferta. Respecte a la gestió de l'escolarització, no? Pues com gestionem la matrícula viva, doncs com fem la reducció de ràtios en un moment i que sigui una reducció no lineal a totes les escoles, sinó depenent de la necessitat de la zona, pot ser una reducció alineal, vull dir, en una escola es pot fer una reducció de menor i en altres majors, per exemple, doncs el control de l'empadronament, el control del frau, el control de la, bueno, d'alguna manera portar una mica al control d'aquesta gestió d'escolarització. Quan parlem, que abans feia un esment també la Carme de polítiques adreçades a les famílies, doncs és informació a les famílies, acompanyament a les famílies, és reforçar l'OME, l'Oficina Municipal d'Escolarització, doncs per donar una resposta, perquè a la primera porta que pica la família quan arriba al municipi és a l'OME, a l'Oficina Municipal, perquè han d'escolaritzar canalla i per tant vull dir reforçar això. En quant a millorar els recursos, doncs evidentment doncs obrir línies d'ajuda, ja siguin beques, ja siguin prestacions, ja sigui d'alguna manera per afavorir i per reforçar aquestes famílies que per qüestions, diguem-ne, econòmiques, doncs no tenen la mateixa igualtat d'oportunitats d'altres tipus de família. Quins criteris tenim en compte a l'hora de fer aquest tipus d'estudi, aquest tipus de dissimilitud que es parla, no? Pues, bueno, tenim diferents tipus d'indicadors. El que marca el Departament d'Educació són les beques de menjador. És un indicador important de que hi ha famílies amb unes necessitats determinades. Nosaltres, a més, afegim altres tipus de paràmetres, altres tipus d'indicadors, com és la nacionalitat, el número de fora de termini, el tema de matrícula viva, vull dir, totes mm-hmm. aquestes coses s'han de tenir en compte per intentar fer que aquesta distribució sigui el més equitativa possible i que hi hagi una distribució amb igualtat, diguem-ne, doncs que el centre es pugui treballar amb un grau de segregació menor, perquè això facilita, evidentment, doncs, la tasca educativa i la igualtat d'oportunitats.
Per acabar ja, perquè estem pràcticament fora de temps, passa molt ràpid el temps a la ràdio, en quines zones de la ciutat està concentrada aquesta segregació?
De segregació, si l'entenem com a diferent distribució de l'alumnat, n'hi ha a la majoria de zones de la ciutat. Què vol dir això? Que hi ha centres on la desproporció d'alumnat vulnerable és més evident. I amb això defugeixo de la pública concertada. Tenim zones on hi ha concertada amb alta concentració de complexitat i públiques amb menys. Vull dir que no m'atreviria a dir zones. Hi ha zones on la complexitat és tan alta que totes les escoles estan per igual. I, en canvi, hi ha zones on la complexitat és més baixa, però està concentrada, desigualment concentrada. Per tant, jo diria que de feina a fer en tenim en totes les zones de la ciutat. No hi ha zona que se salvi. Ara, tenim tan bé les dades d'identificació, que és la gran feinada que s'ha fet, la tenim tan ben identificada, que vol dir que una família que arriba a Sabadell, sigui durant la prescripció, sigui durant tot el curs, tenim els mitjans, i amb una aliança molt forta amb el departament, per fer que les escoles que més complexitat tenen no la carreguem amb més complexitat. Jo diria que aquest és el guany que tenim ara mateix, que sabem el camí. Tenim les dades molt ben travades i sabem el camí per fer que aquesta segregació, que hi ara comença a baixar, segueixi baixant.
Jo, complementant el que diu la Carme, Mireia, he de dir que quan abans manifestava que estava doncs moderadament satisfet, és veritat, però encara tenim feina. I per davant tenim quatre reptes fonamentals. El primer és continuar amb aquesta distribució equilibrada de l'alumnat en període de matrícula viva. Vull dir, no fer, evitar concentracions d'aquest alumnat que ve en fora de termini o en matrícula viva, doncs poder fer aquesta distribució. Després estem treballant en una nova zonificació, les zones de Sabadell, doncs per afavorir doncs que el territori sigui com molt més acotat per evitar grans canvis de zonificacions. El tercer és una planificació de l'oferta, una planificació ajustada de l'oferta per evitar que hi hagin zones amb una sobreoferta amb la qual pugui permetre doncs aquesta fuita d'alumnat, no? I per últim és pues, aquesta implementació de mesures que abans t'he dit a escala local, que és la que estem posant en marxa i que portarem a la pràctica. Jo estic convençut que el proper informe del síndic de Greuges, Sabadell haurà millorat molt més, tot i que estem contents amb un any escaig de la millora en quant a la classificació classificació, no? que el síndic fa de les ciutats segregadores de més de 10.000 habitants, el proper informe estic convençut de que haurem millorat força aquesta, entre cometes, classificació.
Ens hi fixarem per veure-ho tot plegat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al regidor d'Educació, Manuel Robles. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I també la Carme Pallés, tècnica d'Educació. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.